Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls, amb Marta Ferrer.
Hola, hola, com esteu? Ja tornem a ser aquí, com us vam prometre. I avui vestits de gala, perquè aquest dissabte es celebra una nova edició de la Nit de Premis de Valls. Ens acompanyen a l'estudi dos dels premiats protagonistes de la gala, l'Institut Jaume Huguet, Premi Iniciativa Cívica, i Gepi Selva, Vellenc de l'Any. A més, com que en aquesta ciutat tenim un ritme intens culturalment parlant, farem un repàs de la crònica cultural amb el nostre company David Prats. Som-hi, amb moltes ganes de xalar, aquí, on tot comença. Comencem el programa d'avui saludant el nostre company periodista David Prats. Què tal? Com estàs? Benvingut.
Gràcies, Marta, per estar en el teu segon programa de l'En Tot Comença. Vaig poder escoltar el primer i, la veritat, va valdre molt la pena escoltar la Margarida Nitzeta.
Així m'agrada, que comencis ja amb una mica de tirar-me floretes.
El podeu recuperar, aquest programa, a la pàgina web de Ràdio Ciutat de Valls. El primer Tot Comença amb la presència de l'autora, de l'escriptora vallenca Margarida Nitzeta.
David, avui és el primer dia que vens, però no serà l'últim, perquè ens acompanyaràs cada mes, farem més o menys un repàs de la crònica cultural.
Sí, ens movem per les rodes de premsa de l'Ajuntament o d'entitats culturals en els serveis informatius de Ràdio Ciutat de Valls i descobrim, doncs, les activitats del món de la cultura que tenen lloc a la nostra ciutat i també, doncs, ens passegem pels carrers, anem a les mostres gastronòmiques de Vic que es puguin fer com aquest passat cap de setmana. La veritat és que també gaudim de la cultura. No sóc tan entès com tu.
No, però et coneixes el territori, així que cada mes vindràs una estona.
Però m'agrada molt.
I comentarem la jugada del que ha passat. Anem a pams, David, perquè hem tingut un cap de setmana de vins i música al pati amb el músic Valls va de vins. So come and lay down here beside me for a while. Estem escoltant Rambalaya, un dels grups que han actuat al pati durant el músic Valls va de vins. No sé, David, quins vins podrien maridar amb aquesta cançó, perquè no sóc sommelier i tampoc experta, però segur que al pati aquest cap de setmana hi havia molts vins per maridar amb aquesta música que acompanyava, a més, amb un temps genialíssim que va fer.
Jo hi vaig ser dissabte a la tarda vespre, allò que es anava, ja hi havia la posta de sol.
El tardeig.
Sí. I la veritat és que al pati no hi cabia ni una agulla. Vam poder degustar vins de la denominació d'origen Tarragona, 14 cellers diferents, i em vaig tastar uns quants, i la veritat...
No tots, entenc.
Vaig fer dues...
perquè pot ser problemàtic
Dues degustacions vaig fer un vi negre i un vi blanc, i la veritat... no sóc expert en vi, però em van agradar tots dos. Ho van maridar amb també productes de restauració que tenien parada instal·lada aquí al pati. Em vaig menjar un frankfurt de pollastre amb fingers arrebossat amb una salsa picant. Boníssima. Escolta. I després uns ous estrellats que també teníem... Aquí davant de l'estudi on estem gravant el programa, d'un altre establiment local, i vam poder, doncs, sopar una mica en el dissabte.
Quina meravella. Allò... Quines novetats hi havia enguany, però, David, respecte als altres anys?
Novetats en l'aspecte de...
Per exemple, no? Vaig sentir que hi havia allò de la festa de l'aiguardent...
Sí, també hi havia, sobretot el dissabte al matí, hi va haver l'embrió del que serà una futura fira de l'aiguardent, una parada instal·lada on també Valls va ser una ciutat històrica en el que és l'elaboració d'aiguardent, i es va poder veure una mica de mostra que això, en principi, des de la regidoria de Turisme i Comerç està treballant de cara a propers anys a que aquesta fira creixi i que puguin, doncs, participar-hi més professionals que s'hi dediquen en el camp de l'aiguardent, per exemple, la destil·leria Gavarró i Feixa de Fullada o la ratafia dels Carboners de Cardedeu ens van visitar aquest passat dissabte en aquestes parades que es van instal·lar de l'aiguardent a la plaça del Pati.
També va coincidir amb la nit dels museus.
Sí, tant dissabte com diumenge, doncs, el Museu Casteller va obrir portes de manera gratuïta Es va fer un horari especial fins ben entrada la mitjanit perquè es pogués visitar. També hi va haver diferents actes al carrer per doncs, simbolitzar i promocionar aquest gran equipament cultural que aviat farà 2 anys i que doncs, està tenint una molt bona acollida pel que fa també doncs, escolars i turistes entre setmana, però també molt de públic familiar hi va poder haver en aquesta
nit. Era una bona oportunitat. Sí. Pel que fa als vins, David, em sembla que tenies també un tall no?, que explicava una mica més per acabar de tancar aquest cap de setmana.
Doncs sí, escoltarem la presidenta de la DO Tarragona, la Rosa Maria Blanc, on parlava de quina qualitat tenen els vins dels 14 cellers que es van poder exposar a la plaça del Pati en aquest Music Valls Va de Vins. Ho escoltem?
Aquest any serà una temporada bona, creiem, perquè la pluja està sent, afortunadament, i ja ens està doncs, sent habitual. Ara hem de vigilar que pugui doncs, madurar tot d'una manera sana.
Molt bona bé, David. Bona temporada de vins. Tindrem enguany...
Hi ha moltes fires del vi al Camp de Tarragona en les properes setmanes.
És que no ens en podem perdre cap, eh? Ja hi anirem. Ja
intentarem anar-hi. Ets molt de vi?
M'encanta. Però amb moderació no podem estar cada cap de setmana, però sí, tant, no ens ho perdrem. Escolta, David, com vas tu de moda?
Més justet.
Però vas més bé de vins que de moda, podríem dir.
Però si hi ha una passarel·la de moda, com per exemple el Valls Va de Moda
ara,
que se celebra
ara.
Aquí a la nostra ciutat, doncs m'aturo i ho veiem, però expert no. Jo si hagués de fer una transmissió d'una desfilada de moda,
feina.
A veure, preparar-t'ho segur, però m'hauria d'estudiar molt.
A mi m'encanta, t'he de dir, a més aquí a Valls tenim un comerç molt potent, que podrem veure aquestes tendències. Ja vam veure la primera desfilada el 10 de maig, hi ha una segona desfilada aquest cap de setmana també, perquè tot coincideix, visca, frenètic.
Plaça dels Quarters.
Exacte, Plaça dels Quarters. Serà molt xulo també poder veure les botigues que hi representen. De fet, vaig parlar amb la Yolanda Gómez, que és la responsable del Valls Va de Moda, i ens explica una mica tots els detalls de com ha anat aquest primer cap de setmana el 10 de maig i el que passarà també el cap de setmana que ve. Escoltem-la, perquè ella sí que és l'experta, David, eh?
Segur.
Hem fet un projecte pensant en dinamitzar dissabtes a la tarda a Valls, amb dues zones així emblemàtiques. L'any passat va ser un format diferent, que va agradar molt, i aquest any hem buscat el més possible que s'assembli, que agradi, que dinamitzi els carrers dels dissabtes a la tarda del mes de maig. I hem buscat dos dissabtes, un que ha sigut el primer, que ha tingut una repercussió molt, molt, molt bona. Va ser a la plaça de Sant Roc, on està el museu, a l'Institut Vallenc de... on el Jaume Huguet, vaja. Això va ser aquest dissabte passat, que va ser dia 10, i va col·laborar les següents botigues, entre elles botigues d'home, de dona, sempre vinculant amb el món de la imatge, que van col·laborar Joieria Tomàs, Concret, Fausto, La Creu Blanca, que és una òptica, Les Coses de Marina, Cortès, Calçats a l'Entorn i Positivo Man. I el pròxim 24, que es realitzarà aquest esdeveniment de Va de Moda, es farà a la plaça dels Quartells. I aquest dia, aquest dissabte, col·laboren Joieria Pinyes, Repunts, It's Man, Encants a Mida, Peuets, Flors Nino, Le Coquet, Niles Ayres, que és una botiga d'ungles, que també es pot fer una desfilada vinculant això, Cistelleria Roca, i tant un dia com un altre sempre han col·laborat les dues escoles de Valls que tenim aquí molt, amb molta força, que són l'Escola d'Agi i l'Escola Infinity. I bueno, esperem que tot això pugui crear un ambient maco i poder-ho fer molt de temps a pròxims esdeveniments per l'any que ve amb el món de la moda.
Doncs, David, anotat, serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda, oi? A la plaça dels Quarters.
Sí, 18 establiments en total participen en aquest Valls Va de Moda per presentar doncs, les novetats de primavera i estiu dels diferents establiments i la primera desfilada que es va fer fa 15 dies a la plaça 1 d'octubre, al carrer Jaume Huguet, sí. Doncs, pel que he pogut veure en les imatges d'Atac 12 a la televisió del Camp de Tarragona, doncs d'alguna manera
una gentada,
moltíssima gent i veient, doncs,
i que ara ve de gust fer el canvi d'armari, home, que fa caloreta i ens hem de posar...
I que comprin la gent també als establiments locals, que es vagin a comprar la roba als establiments locals, no anem a les grans superfícies, apostem
aquí tenim un comerç molt potent i ho demostren aquestes desfilades. David, canvi de tema, concentrem-nos ara en Sant Joan, perquè això ho tenim a tocar.
Festa Major de Sant Joan.
Això sí que és gros, que ja hi siguem.
Per bo, i potser no sé si és per tan bo, perquè haurem de treballar.
David, tu quan comencen els castells ja saps que toca treballar.
Tenim castells, però també tenim altres activitats.
Tenim una festassa que en parlarem, Farem un programa especial de prèvia amb tot el que tindrem. En fi, ho intentarem cobrir el màxim bé possible, però s'ha presentat el cartell.
Cartell que l'ha fet la il·lustradora ballenca, la Meritxell Garriga, i que la protagonista estel·lar d'aquest cartell...
La millor.
És la més guapa la de la més nostra guapa. Ciutat, que és la Mulassa de Valls. Sens dubte, la Mulassa de Valls que apareix, junt també amb petites mostres d'altres elements del seguici, és doncs aquest cartell que es presentava la setmana passada i que, si et sembla, també tenim la veu de la Meritxell Garriga, que ens explica en què s'ha inspirat amb aquest cartell, quina està la seva inspiració, perquè també hi ha una qüestió històrica.
M'he volgut inspirar amb la Mulassa de Valls, ja que volia representar el mite del cavall de Troia, però en aquest cas la suposada mulassa, en el que a l'interior hi trobem tots els elements de la cultura ballenca interactuant entre ells, que això també és molt important per mi, aquesta interacció, que a vegades la trobem d'una manera humorística.
Ja ho veus, també els mites.
Ganes,
mitologia,
ganes.
Cultura
m'agrada
clàssica.
Molt aquest cartell i moltes ganes de Sant Joan. David, ara ja abastim-nos de gala, sisplau, perquè ho hem promès al començament del programa, i comencem, diguéssim, aquest Tot Comença, especial també nit de premis, 42a edició. Quants premis s'entregaran?
Un total de 22 guardons en 15 premis.
Déu-n'hi-do, Poca broma.
I tinc entès que vostè presenta la nit de premis.
Això sembla, David, això sembla.
Juntament
amb
l'Aina Mallol.
Això sí que serà històric,
Col·laboradora també d'aquesta casa ben aviat, amb un nou contingut, també.
No sé si és la primera vegada que ho presenten dues dones.
T'ho hauria de confirmar. Perfecte.
Però trencarem esquemes, pel que sembla, amb dues dones presentant, així que ens fa moltíssima il·lusió.
Us vindré a veure, ho sabeu.
Home, després crítiques constructives, David?
Us vindré a veure.
Es podrà seguir, per cert, la gala en directe per TAC12. Comptarà també amb actuació de l'Escola de Música Robert Gerhard.
L'amenització musical, el sopar posterior, no? També serà...
Ballenquisme 100%? Total.
44a ja,
44a?
44a nit de premis.
Mira, jo no sé per què. 42, 42a, David? 42a? Perdona que et ratifiqui, però 42a em confirmen,
Haurem de... Sí, igualment...
Igual estem afegint més anys, que ja hi arribarem. David, no res, ens veiem aquest cap de setmana intens, frenètic, pels carrers de Valls, i ens tornem a veure el mes que ve, que ja serà Sant Joan i passaran moltes coses.
Sant Joan, sí, estarem a les portes de Sant Joan.
Per tant...
Veurem quin serà el programa d'actes, el cartell musical...
Ens concentrarem.
Quines seran les intencions de les dues colles dels Xiquets de Valls.
Ai, això sí que posa nerviós. Mira, jo ja...
Veurem gama extra, sí o no? Jo sóc un home de castells, també.
Ja, no, tu ets un home de tot, David. Tu saps una mica de tot. Gràcies, David. Ens veiem el mes que ve.
A tu.
L'Institut Jaume Huguet, antiga escola de treball de Valls, celebra enguany el seu centenari. Ha sigut un curs planíssim d'actes de commemoració que tanquen amb la rebuda de dos premis. El premi de la iniciativa cívica de la nit de premis de Valls i ni més ni menys que la Creu de Sant Jordi, que van recollir la setmana passada al Museu d'Art Nacional de Catalunya.
Creu de Sant Jordi a l'Institut Jaume Huguet, antiga escola del treball de Valls, en reconeixement als seus 100 anys d'història, promovent una educació de qualitat amb una aposta constant per la innovació, la cultura i la formació professional. Hereu de la primera escola del treball d'iniciativa popular de Catalunya, ha estat clau en la formació de generacions d'estudiants i en la consolidació del teixit educatiu del país. Recull la Creu de Sant Jordi, Josep Maria Soler i Segura.
Josep Maria, benvingut al Tot Comença.
Molt bona tarda.
Quina emoció aquest moment.
Molt emocionant.
Com el vau viure?
Amb molt d'honor.
Quina passada, no?
Amb molt d'honor i amb molt de reconeixement de tota la trajectòria de l'escola, no? De totes les persones que ens han precedit, no? Perquè era un reconeixement que sí que jo vaig tenir l'honor de poder anar allà a recollir-lo, però també era un reconeixement que va arribar gràcies a tota la feina de totes les persones que ens han precedit des del 6 d'octubre del 1924 fins als nostres dies. Amb molt d'orgull i amb molt d'honor.
I va anar una bona colla?
I vam anar una representació de... Ens van deixar unes 20 cadires aproximadament per cada entitat.
Bé.
I vam poder anar una representació dels diferents sectors del Consell Escolar. Pares, alumnes i també professorat, així com també un representant de les empreses. Vàrem fer un bus i vàrem anar tots cap al Museu Nacional d'Art de Catalunya el dijous passat.
Quina experiència més xula i ben merescut, clar que sí, aquest reconeixement, com el que rebreu aquest dissabte, també, a la nit de premis. No sé quins creus, Josep Maria, que són els valors, no?, o que han sigut les claus d'èxit de que sigui un centre de referència l'Institut Jaume Huguet d'Ensenyament.
L'antiga Escola del Treball, doncs, va començar amb els valors del treball, de l'esforç i de la constància, i això ha anat fent que diverses generacions de vallencs, comarcans i també ciutadans de Catalunya hagin passat per les seves aules, i durant tots aquests anys, doncs, aquesta formació els ha permès poder construir un futur de qualitat, poder tenir un projecte de vida arrelat aquí al territori, i arran del pas per l'escola, molts alumnes, 15.000, no?, entre els quals hi ets tu, que també va ser
exalumne
de l'escola, no?, doncs han pogut construir un projecte de vida que els ha permès promocionar, progressar socialment, econòmicament, laboralment i també professionalment, i per això doncs ha estat un motor de canvi a l'escola durant tots aquests anys, un motor de canvi que ha estat arrelat a la ciutat, ha sabut copsar en cada moment les necessitats que hi havia en cada època, de les diferents èpoques que hi havia, ja sigui de transport d'alumnat, de residències d'alumnat amb internat, de formació professional, també en batxillerat. Hi ha hagut diverses necessitats, diversos moments històrics que l'escola s'ha sabut adaptar per donar resposta al que la ciutat li ha demanat, no? I aquest és la clau, no?, perquè hagi pogut continuar i hagi pogut perdurar al llarg de tots aquests 100 anys.
100 anys, és que no és broma, eh? Són moltíssims anys amb tot el que ha arribat a passar al llarg d'aquesta història, i el Jaume Huguet ha sigut, no?, dempeus i pioner en molts ensenyaments.
En molts projectes d'innovació. Ja més anys enrere, doncs, des dels anys 40, participant en campionats, de llavors es feien organitzats al voltant del règim antic, no?, de la dictadura. Després també es van fer diversos concursos, des dels Premis Baldiri Reixac més recentment, fins a també altres projectes d'innovació arrel del Ministeri, també projectes d'innovació de la Generalitat, que al final el que han fet és aportar valor al dia a dia a la qualitat de l'educació que rebien els nostres, o que estan rebent els nostres alumnes actuals, i també els que han passat per les aules, no?
Josep Maria, vas agafar el relleu com a director del Jordi Tusset, després de moltíssims anys dirigint. Quins objectius et vas marcar també personalment com a director, no?, per seguir aquesta manera de fer, no?, que tant ha fet que aquest institut sigui el que sigui avui en dia.
Aquest institut, bé, jo tinc molt d'apreci, no? Jo vaig ser també alumne de l'escola,
sí,
i havia participat també en diferents òrgans de coordinació quan hi havia el Jordi de director, i havíem construït conjuntament també un projecte que en part també me'l sentia meu, i llavors doncs vam fer com una part de continuïtat, no? Vam fer com un relleu, diguem-ne, natural de continuïtat. Els objectius que jo tenia, doncs, està clar, seguir treballant per l'alumnat i per les famílies, i una cosa que ha quedat palesa amb aquest programa d'actes del centenari també, que ja el teníem pensat des de fa 7 o 8 anys enrere, que també el teníem amb l'anterior equip també, és el fet d'estar sempre al servei de la ciutat, no?, a disposició de que la ciutat, l'Ajuntament ens demanés, el teixit social, no?, i associatiu ens demanés que poguéssim aportar nosaltres, no? I en aquest programa del centenari, en aquests actes, ho hem enfocat també una mica així, no?, amb actes que estan oberts a la ciutat. Hem fet també actes exclusivament per l'alumnat, però també tenim actes que els hem fet oberts a la ciutat, perquè l'escola, d'aquesta manera, ha volgut tornar una mica a la ciutat tot el que durant aquests 100 anys la ciutat li ha donat, no? Aquests actes, si mirem el programa tot sencer, veiem que hi ha un volum important d'activitats i de coses, no? Però és que la ciutat també ha fet molt per l'escola durant aquests 100 anys, no? I sí que si mirem el programa del 50è aniversari o del 75è aniversari, potser no hi havia tantes activitats, però d'una banda també els temps han anat canviant i han volgut doncs, aprofitar quan amb la comissió organitzadora dels actes del centenari que hi vam incloure doncs, professorat jubilat, professorat en actiu i també alumnes i famílies, doncs amb aquesta comissió organitzadora, quan vam pensar tot el programa, hi havia com l'opció de fer només molt pocs actes i més potents, com si diguéssim, només un o dos actes, o fer una diversificació més gran, i aquesta diversificació més gran és el que donava la possibilitat d'obrir més el centre a la ciutat, que era un dels objectius que ja teníem des del principi. I mica en mica doncs, ho hem anat aconseguint. No? Aquest dissabte tenim, per exemple, sí que dius que ja ha venit de premis, evidentment, però també a la pista esportiva del nostre centre tindrem el concert dels Catars, no? Un concert que és de primer nivell, que ens ha costat un esforç, ha estat gràcies a la col·laboració i el compromís de les empreses col·laboradores amb el centenari. Vam fer una campanya de mecenatge que ha tingut una molt bona resposta, gràcies a ella, a la feina del professorat i de les comissions organitzadores, però gràcies a la campanya de mecenatge i les aportacions que han fet les empreses, doncs hem pogut fer actes tan lluïts i de tant renom doncs com aquest que podrem tenir el dissabte. No són actes per tots els públics, que aquest de ben segur el públic més jove segur que...
Quantes entrades recordarà. Queden?
En queden poquetes, encara no 150. Si us animeu i voleu i no teniu encara entrada i voleu
150,
venir, ja ho sabeu.
150, anem a escoltar un moment el que podrem sentir allà al pati de l'escola, no?
Al pati de l'escola,
al pati de l'Institut Jaume Huguet, ni més ni menys, sentirem això aquest cap de setmana. Volíem que sonés una mica, perquè, escolta'm, poca broma, és que jo t'ho anava a preguntar, perquè déu-n'hi-do portar els Catarres, quina manera més xula, no?, de poder tancar... Bueno, no sé si encara no s'haurà tancat
quan
del tot, no?
No, encara no estarà.
Encara quedaran actes.
Quedaran actes. I quedaran diversos actes encara aquest mes de juny. Però com això ho hem començat a preparar amb bastant de temps. Quan vam fer l'any passat el 6 d'octubre, l'any 23, que vam fer el 99è aniversari, vam fer un acte amb tots els alumnes al pati de l'escola, on els hi preguntàvem o els hi demanàvem què farien ells per celebrar el centenari, no? Per escoltar una mica la seva veu. I vam col·locar com a diversos murals i ells podien posar els seus desitjos del que els hi agradaria que hi hagués pel centenari, no? Hi havia coses que es podien fer, d'altres que potser no es podien fer tant, però sí que hi havia com a molts consens amb els alumnes de fer com diversos, no? Venir a fer una festa, no? El
que
diuen ells com una festa jove al pati, a la pista esportiva de l'escola, no? I amb tota la programació que vam anar encabint, doncs a l'octubre vam fer una festa de DJs, que la vam fer el mes d'octubre, i després, ara durant el mes de maig, hi havia previst aquesta festa jove que hem pogut culminar gràcies a les aportacions de les empreses amb el concert dels Catarres, no? Altres activitats també hem fet pels alumnes, com una càpsula, tenim prevista una càpsula del temps, hem fet diverses activitats dels murals del centenari, diverses coses que hem fet estrictament amb ells, vivències i records que hem vist amb gent intergeneracional que han vingut a l'escola a explicar com era el seu pas per l'escola, explicar-ho als nens que ara tenen 12 anys, perquè els temps han canviat, amb 100 anys ens hem anat actualitzant, doncs això també ho han pogut veure els alumnes des de dins, i hem fet altres activitats doncs, obertes a la ciutat i amb també publicacions que juntament amb el programa doncs, quedaran, el llibre de l'exdirector, el Jordi, també l'auca del centenari i el dossier del polígon industrial que vam presentar precisament divendres passat, doncs són diverses publicacions que quedaran per la història i per la trajectòria del
centre. No, ha sigut una celebració fantàstica, ha durat tot el curs, hem tingut actes cada setmana, pràcticament, una agenda planíssima.
Sí, 2-3 actes al mes hem anat fent.
A mi m'ha fet la sensació que n'hi havia moltíssims, perquè no parava, vull dir que, escolta, quina marxa que porten els del Jaume Huguet, però és que 100 anys s'han de celebrar. I jo no sé com veus, Josep Maria, el futur de l'Institut i també els grans reptes que tenim com a país a nivell educatiu, no? Uh-huh. Perquè no és fàcil encarar el futur.
Mira, l'antiga escola del treball no ha de perdre els seus orígens, perquè, tal com diuen, no, qui perd els orígens perd identitat, però està clar que s'ha d'adaptar als temps que vindran i als temps que van venint. Com s'hem adaptat durant aquests 100 anys que han anat passant amb els diferents moments, doncs ens hem d'anar adaptant amb el que la ciutat, la societat, el país, doncs pugui necessitar en cada moment. I això sempre passa per un ensenyament, sigui el que sigui, de qualitat. I un ensenyament de qualitat que estigui arrelat al territori, que serveixi perquè després les persones, que siguin alumnes, no hagin de marxar a viure a Barcelona, per exemple, que no cal anar a l'estranger, no? Que es puguin quedar a viure aquí a les empreses o que puguin construir el seu projecte d'emprenedoria aquí al territori, no? Perquè si l'escola pot aconseguir fixar les persones a la nostra comarca, a casa nostra, ja haurà aconseguit un dels seus objectius principals, perquè és important fer una bona formació, fer una formació de qualitat, però és important que aquesta formació pugui retornar després al territori i pugui quedar a casa nostra, perquè tal com ara hi ha molts exalumnes que són tutors d'empreses que estan ajudant alumnes nostres a formar-se, doncs això és un dels èxits de la formació de l'escola, no? I això és el que hem de mirar d'aconseguir. A vegades els nostres governants a nivell del Departament d'Educació doncs miren un projecte només amb un objectiu de 4 anys o de pocs anys vista i no tenen en compte segons quines altres realitats més importants, no? I fan més canvis només ajustats, diguem, a les seves necessitats o a la seva, diguem-ne, conveniència més o menys electoral, eh? Això tots els grups polítics han anat fent, siguin els que siguin, ho han anat fent així, no? Però nosaltres des de l'escola, doncs el que hem de procurar és d'anar conduint tot el vaixell de l'Institut Jaume Huguet, que és un vaixell gran, comptem amb 1.500 alumnes i 150 professors, una comunitat educativa que és gegantina, doncs anar conduint aquest vaixell, que és quasi com un transatlàntic al mig de la ciutat, doncs perquè és molt, l'institut té molts més alumnes que molts pobles de l'Alt Camp.
I tant, i tant.
I doncs hem d'anar-lo conduint cap amb aquest objectiu de millorar la qualitat dels resultats educatius, estar al servei del que la ciutat necessiti i estar al servei també del que les persones necessitin en favor de que puguin construir el seu projecte de vida aquí.
Totalment, aquí, i penso que és unes coses importants, no?, que jo crec que heu sabut fer molt bé, és trobar aquell punt fort de cada alumne, no? Doncs si un alumne és bo en matemàtiques, doncs, ostres, intentar-lo motivar perquè segueixi el seu recorregut, no?, potser aquesta motivació que li falta a tothom, i que sàpiga trobar què vol fer en el futur, perquè vas una mica perdut a vegades, i sobretot, no?, després de l'ESO, que has de prendre decisions.
Sí, sí.
Penso que això és una tasca difícil, no?, i que vosaltres ho sabeu fer bé.
Hi ha un acompanyament molt humà i molt personalitzat, perquè a l'escola no treballem amb màquines, treballem amb persones. I les persones, cada persona té les seves necessitats i en cada moment té les seves habilitats, i una persona pot ser més bona en alguna cosa, però si pot aconseguir que amb el que és més bo sigui el que a més també li pugui agradar, és el que després pot fer que brilli en el seu currículum professional, no? I llavors, a través de les tutories, a través de l'acció individualitzada, a través d'aquell acompanyament personalitzat, a través d'aquell tracte proper d'escoltar, parlar, de compartir un migdia, compartir un temps, no? Doncs aquelles coses que a vegades una conversa pot arreglar.
Totalment.
Més que no pas moltes altres coses, no?
En un moment d'adolescència, no? I que tot, en fi, l'etapa de l'institut és intensa en molts sentits. I
sí,
vegades...
sí, sí, i pensa que els nens arriben amb 12 anys, ara que farem les graduacions, els hi expliquem sempre, no? Quan és aquell pas del món dels nens al món dels grans, en el pas de l'institut hi ha només els d'ESO, però no cal dir ni els de batxillerat i els de formació professional, que els d'ESO entren amb 12 anys, i si acaben tot el batxillerat, acaben al centre amb 18 anys, i si acaben alguns de formació professional, acaben amb 20, no?
Imagina't.
Dels 12 fins als 20 anys hauran passat més de mitja vida a sota la nostra teulada, no? Per tant, doncs, la feina que fem ha d'estar ben feta perquè marca el futur, no?, d'aquelles persones, no?
Una gran responsabilitat, però es nota que us agrada la feina que feu, tot i que entenc que teniu ganes de descansar després d'aquest curs.
Bueno, l'hem fet, la feina és evidentment feina, però quan es fa amb il·lusió i amb dedicació sempre surt bé, no? És a dir, aquí hi ha feines que a vegades poden sortir més bé, d'altres que poden sortir més malament, però la clau de tot és tenir una bona previsió i un molt bon equip de persones, no? Perquè si una persona sol, jo ara vinc aquí i parlo en representació de l'institut, però una persona sola no pot fer res, perquè hi ha d'haver tota una estructura, ja sigui de coordinacions, de companys, de professors, també de famílies que ens ajuden, i d'empreses, que ens ajuden amb el dia a dia, i al final són que entre tots ho podem anar fent tot. No? Una mostra és aquesta comissió organitzadora dels actes del centenari, per parlar dels actes del centenari, doncs que ha estat integrada tant per exprofessors com per alumnes, com per professorat en actiu, no? També per famílies i empreses que entre tots han aportat el seu granet d'arena, i tothom s'ha fet com a responsable d'una part del programa i entre tots ho hem pogut tirar tot.
Tothom
tot
sent
endavant.
Seu el projecte, i això...
El sentiment de pertinença
és
gran,
clau.
És important.
Sí, sí.
I aquí, ara, amb això del centenari, també te n'adones, quan vas fent actes, que n'hem fet molts, però quan els vas fent, veus que la ciutat s'estima l'escola.
Totalment.
I el fet de que la ciutat s'estimi l'escola també t'esperona a poder seguir endavant i a seguir fent-ho, intentar fent-ho cada dia més bé que ahir, no? Perquè com que veus que la ciutat espera un retorn, no? I veus que aprecia la feina que s'ha fet, doncs també t'anima a seguir fent-ho, si pot ser, avui millor que ahir.
I 100 anys més.
Ja
no ho veurem, però, en fi, els que hi hagi...
A veure si veiem el 125 aniversari.
Ah, això sí, això jo crec que sí. Esperem que sí, toquem fusta.
I tu el 150.
I anar seguint.
I anar seguint. I l'escola quedarà, les persones passen, i al final les institucions queden, i la trajectòria...
I el projecte queda, i s'adapta.
I l'antiga Escola del Treball ha estat un projecte d'èxit que va néixer d'una iniciativa privada de tres joves d'aquí a Valls, que quan van començar a tenir una necessitat, i aquesta necessitat encara és ben viva.
I tant.
En un altre nivell, encara és ben viva. I el que hem fet és recollir aquest testimoni que al final doncs, ens ha marcat el camí, ens honora i ens guia per seguir endavant cada dia.
I tant. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos. Que acabi d'anar bé el curs. Ens veurem dissabte a la nit de premis. I després els catarres i, en fi, el que vingui, i a descansar després, fins al setembre.
Ha estat un plaer.
Gràcies, Josep Maria.
Tot comença. La cultura i la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Perseverança, entrega i amor per l'esport. La seva història ens recorda que amb constància i il·lusió els somnis poden esdevenir realitat i deixar una empremta inesborrable en la història de l'hoquei patins. Ell és un dels jugadors més destacats i estimats en la història de l'hoquei. Ell és el Gepi Selva, el ballenc de l'any.
Desviado por muy poco el lanzamiento. Atención a Jordi Badía, que se esmera en llegar a la portería del cuadro del Manlleu. ¡Al poste! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Lleida! Acaba de marcar Gepi Selva. ¡Milagro en el pabellón 11 de septiembre! Con el marcador a cero acaba de empatar Lleida. Ha sido Gepi Selva el que acaba de conseguir el tanto del empate. ¡No queda tiempo!
Gepi Selva, benvingut al Tot Comença i enhorabona, ballenc de l'any!
Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt content d'estar aquí amb altres.
A veure, jo ja sé que ets campió del món dues vegades, no?, amb la selecció, i has rebut una quantitat de palmaresos, en fi, que tampoc els nomenarem a tots perquè no acabaríem, perquè déu-n'hi-do. Però aquest premi del ballenc de l'any fa especial il·lusió?
Sí, em fa molta. S'ha de dir que aquests premis i aquests reconeixements em fan cosa, vergonya, sí. Com t'ho diria. Prefereixo jugar un partit amb 3.000 persones que pujar a un escenari, no? Però sí que Valls me l'estimo molt, la meva família s'estima molt Valls i és d'agrair que a part sigui un reconeixement que vota les entitats del poble, que és la gent del carrer, no? I fa molta il·lusió.
T'ho esperaves quan et van trucar? Què?
No, gens. Vas
al·lucinar,
gens,
vas dir, això gens, sí que hi ha.
Això no... Jo no, clar, jo això ho faig per passió des que tinc 3 anys i no ho he considerat mai la meva feina, tot i que he tingut la sort que ho ha sigut, i ho he fet per passar-m'ho bé. I llavors tot el que ve de més a més és inesperat, i això és inesperat perquè ja et dic, una de les il·lusions de la meva vida, a part del tema professional i tema d'hoquei, era viure a Valls i ho hem aconseguit i, a més, em fan aquests reconeixements i em sento estimat, així que no puc demanar res més.
A veure, perquè qui no et conegui, El JP va començar a jugar a hoquei amb 3 anyets, molt petit.
Sí.
Però a Ripollet, la gent dirà, no, però el JP? Però el JP és de Valls, no? A veure, explica'ns-ho.
Sí, perquè jo segueixo una tradició, una nissaga del Selva, Selva Cristià, que normalment el meu pare o els pares són de Barcelona i les mares són vallenques. I a mi m'ha passat igual. Jo vaig néixer a Barcelona, vaig viure a Ripollet, que el meu pare té un negoci, i però clar, la meva mare és vallenca i tota la família estava aquí a Valls. I què passava? Que bueno, i la família Cristià és vallenca. Jo estic criat els estius i els caps de setmana al barri del Fraternal. He vingut a peu avui des del barri del Fraternal, que hi viuen els meus pares. Total, que durant la setmana vivíem a Ripollet perquè el meu pare treballava allà, i al cap de setmana, si els partits ho permetien, que normalment fèiem barbaritats, sempre veníem a Valls, i veníem divendres a Valls. Potser el dissabte anàvem a Vic, jugàvem, tornàvem a Valls, i diumenge, amb depressió a l'AP7, tornant a Ripollet amb el meu germà, doncs tornàvem cap a
casa. Pensant en la tornada, ja. En quan tornaríeu a Valls?
Ah, exacte, sí. Sí, i molts companys i amics de Ripollet que quan em veien al setembre deien, ostres, Jepi, quan et veig malament, això vol dir que comença el col·le.
Exacte.
Volia dir que havia estat tot l'estiu a Valls, entre això, entre el barri del Fraternal, a casa dels avis Cristià, i a la carretera Montblanc, els avis Selva tenien una masia.
Així per que... tant, ets mig-mig, però tu et sents vallenc.
Jo em sento vallenc, 100%. 100%.
100%.
No, sí. Total. Sí, era la il·lusió, llavors... Va ser això, va ser estius, caps de setmana, llavors ja amb 12, 13, 14 anys, quan comences a anar a les colònies, als estaixos, al tenis Valls, fas colla d'amistats, vaig fer colla d'amistats, llavors em vaig emparellar
i ja va estar.
I ja està. No, i a part és el que volia, deies que jo vull viure a Valls.
Tu volies viure aquí.
Sí.
A veure, al Ripollet comences a jugar, molt petit, d'on et ve per allò de l'hoquei? Per què hoquei i no un altre esport?
Sí, té dues explicacions. La primera és mèdica i la segona és familiar.
Alerta.
Sí, jo, quan era petit, els meus pares sempre deien que jo potser ara hagués estat diagnosticat TDAH perquè era, no podien amb mi. No podien amb mi. I llavors ma mare em va dir, m'explicar que em va portar al metge. Hòstia, és que amb aquest nen no puc fer res. I llavors, clar, aquelles èpoques no feien tantes proves i et diagnosticaven. I m'han dit que aquest nen el que fes esport i cremar. I llavors ma mare em va portar tots els esports, no em van voler ningú amb 3 anys, i els de hockey d'arribada, sí, que vingui, que patini per aquí la valla, tu.
Perquè eres molt petit i no sabien gaire què fem tu els altres,
sí,
no?
Sí, molt bé. I el hockey de Ripollet em van acceptar i amb 3 anys vaig començar. Paral·lelament a això, no era nou, perquè el meu cosí, l'Oriol Cristià, el cel sigui, que érem cosins i eren quasi com germans, era una mica més gran que jo, i ell jugava hoquei aquí a Valls. I llavors per això et dic que sí, una part és mèdica i l'altra part és familiar, que ell també em va empènyer cap aquí.
Ja, no era un esport desconegut per tu, no? Perquè el coneixies per el teu cosí.
Exacte.
Bé, vas anar creixent i de cop el Jep i aquell nen de 3 anys, no? Resulta que ho feia prou bé, no? I vas començar ja al base, amb categories base, ja a Cerdanyola, no? A Ripollet.
Sí, a Cerdanyola hi vaig anar perquè a Ripollet no hi havia nens i nenes de la meva edat. Jugaven
clar.
Nens més grans i quan ets molt petit, clar, amb uns pas també, dius, a veure si et faran mal aquests animals.
Clar.
I llavors vaig anar a Cerdanyola, aquí al poble al costat.
I
allà sí que, amb 13 anys, el Barça es va fixar en mi i em van vindre a fitxar. El meu pare va dir que no, que n'hi ha blar. Que el Barça no hi anava, que... I mira que ell és culer.
Ja, i per què el Barça no?
Per què no? Perquè ell deia que primer els estudis, que aquí feia un nen de 13 anys cada dia a Barcelona, i jo al final vaig començar jo. Vaig dir, és que jo hi vull anar, pare. Jo...
Ja estudiaré també, no?
També, sí.
Faré tot, condició, faré tot. Era la condició.
La condició.
Això passa amb molts nens,
la condició. Que... I em va anar bé, perquè, vulguis o no, tenies una obligació que sabies que si no la feies, la
no
teva passió no...
No
la podies fer.
Mm. I després vas fer el salt al món professional amb 17
sí.
anyets.
Sí, jo vaig estar 4 anys al Barça i vaig estar superbé, però sí que sobretot els dos últims anys que vaig compaginar primer equip amb la meva categoria i amb els estudis, que va coincidir que van ser els batxillerats, Va ser dur, perquè anava a l'institut, ma mare em portava un entrepà de truita menjant-lo pel cotxe, em portava a Barcelona, a les dues, a dos quarts de tres entràvem al primer equip, estava tota la tarda per Barcelona, que intentava estudiar, i a les 8 del vespre entràvem amb el meu equip. Llavors, fins a les 11 de la nit a batxillerats, que ja...
No, no, que has d'estudiar, que tens feina de casa.
Que ja
s'ha
d'estudiar, doncs, va costar, però ho feia encantat. Fui encantat. I no res, i va anar bé, vam guanyar Campionats de Catalunya, Campionats d'Espanya, vaig estar molt, molt feliç allà, però allà notava que els meus companys de la selecció, també havien anat als europeus, en juvenils i júniors, els meus companys del Vic, del Tordera, del Lloret, de tot Catalunya, que coincidíem a la selecció, ells ja jugaven a l'hoquei lliga, ja érem professionals. I jo, clar, jo estava molt bé, perquè jo jugava, entrenava amb els millors, que eren els del Barça, però jo jugava menys que els meus companys de selecció. I no res, i amb el Barça superbé, vam parlar i em van cedir, vam fer contracte, llavors ja havia debutat amb el primer equip del Barça en un partit intrandescent, i llavors em van cedir, vaig estar un any a Lleida, llavors em va anar superbé el primer any a Lleida amb 18 anyets perquè vam baixar de categoria, i allò ho vaig viure com la fi del món, i passats molts anys te n'adones que passar-ho malament també va bé a vegades.
Un aprenentatge, no?
Un aprenentatge brutal, fer molts quilòmetres, estar últim, perquè estaves últim, però vaig jugar molt, vaig aprendre molt, em vaig equivocar molt i vaig aprendre molt. I llavors vaig començar a periple per d'equips i bé, molt bé, no puc queixar.
Clar, amb tot això vas estudiar periodisme també, Jepi? Quan, diguéssim, no, la teva carrera professional, doncs ja anar fent equip per equip, anar fitxant d'aquí i d'allà, augmentant no, les teves capacitats, el teu aprenentatge que tenies com a jugador, però vas decidir estudiar la carrera de periodisme també.
Sí, això ho tenia molt clar. A casa també...
No volies deixar tot a les mans de l'hoquei.
A casa també m'apretava molt, perquè, clar, anava a europeus, m'havia de no anar de vegades a classe, que sempre m'ho van acceptar sense problemes, però a casa em deien que el primer dels estudis, que sí, ho pots fer molt bé, però malauradament els jugadors d'hoquei no... Per molts bons que siguin alguns, els millors del món... se'n viu poc, o pocs anys,
molt
no?
Difícil,
o pocs
sí,
anys.
Sí, sí.
I ja et dic, tant que era com una obligació de casa que m'obligaven a fer alguna cosa més, i també una meva moral de dir, s'acabarà l'hoquei, sí que vaig guanyant calorons, però això s'acabarà, doncs m'anava formant, vaig treure una carrera de periodisme, vaig anar fent màsters i cursos, també em anava molt bé a nivell psicològic,
canviar totalment de...
Sí.
Bueno, que el periodisme al final, no sé si t'agradava també el periodisme esportiu, no? Però que...
Sí, era la idea.
Hi ha una part molt vinculada, també.
Sí, però ho feia també per... Jo sempre he sigut inculinquent i sempre he anat fent cosetes a part de l'esport, però era a nivell psicològic. Jo els anys que he sigut professional al 100%, tampoc no he acabat d'estar bé.
Ja.
En el sentit de no puc estar al 100% del dia només pensant en una cosa, perquè m'obsessiono i després les coses no surten tan
bé.
I
només penses en l'hoquei, i en jugar. I necessites una altra cosa.
Sí, i bé, crec que ha sigut també un dels secrets que hagi arribat on té arribat i que, a més, hagi durat tant. Que molta part del dia he tingut el cap en altres coses que no fos l'hoquei.
Perquè t'obsessiones, sí, no? Que això els hi passa a molts jugadors, no? D'esport d'elit.
Sí.
La pressió...
Que et dic, sobretot els 3 anys d'Itàlia i els dos de Portugal, em va passar, que llavors era una roda i
llavors,
tant
si
temps que tenies...
100% només quan eres a Itàlia i a Portugal, 100% només et dedicaves a l'hoquei.
Sí, exactament. I al Reus Deportiu també.
Al Reus Deportiu també.
Sí. I la resta, doncs, també és mala sort, perquè és un esport minoritari, no et dona per viure ni per ser sempre professional, és altres coses. Però, per altra banda, també et pots formar en qualsevol altra cosa, tens temps, és la part positiva de ser semiprofessional, que tens més temps per tot, si no estàs amb aquests clubs que t'exigeixen tant, no? Ja et dic, he pogut anar fent altres coses.
Clar, a veure...
I ara ho agraeixo. Ara que estic a les acaballes, ara ho agraeixo.
Ara ets professor de secundària, a més.
Vull
dir que això ho has pogut fer per haver estudiat periodisme.
I a més, ara, des que vam tornar a Itàlia, que ens va enganxar la Covid a Itàlia, vam decidir tornar, i vam decidir tornar ja amb la intenció de que el primer objectiu era buscar feines, tant la Marina com jo, i venir a viure a Valls i treballar. I a més, si de l'hoquei sortia en algun equip i m'hi podia dedicar, perfecte, però si no, doncs...
No, no era la teva prioritat. En...
I llavors vaig aconseguir això, els 3 anys de Lleida, i ara els 2 que porto a Calafell, la condició era aquesta, que fos semiprofessional, que a les tardes anava a entrenar, però jo els matins... Tenia una feina i buscaria feina i va anar molt bé. Gràcies a aquells anys que he anat estudiant, doncs m'he pogut reconvertir. La carrera, la llicenciatura de periodisme, el treure amb el CAP, treure amb els Cels de Català, tal,
ha donat
de professor de secundària
en aquest sentit.
I ara sóc molt feliç. Les dues coses.
Jo...
Molta feina, també, t'he de dir. Molta...
No, evidentment, tot perquè és com tenir dues feines. És com tenir dues feines, realment. Sí, l'esport i el professorat. Jo no et vull retirar del món de l'esport, perquè, a més, no seria jo la persona. Però, tots aquests equips pels que has passat, tens 39 anys, jo no sé, Gepi, si et puc fer aquesta pregunta, però sí, tens pot. Una mica pensada... No, no és que siguis gran, eh? Però tens una mica pensada la teva retirada? Com a jugador, que no et retires mai en realitat de l'hoquei, perquè sempre hi seràs vinculat, seguríssim. Però com a jugador...
Fins enguany no...
En aquestes categories no on estàs jugant ara, clar.
Sí, fins que... enguany no m'ho havia plantejat. Enguany ha sigut l'any que... Mira, fins a Nadal ho tenia bastant coll avall, que aquest any seria l'última temporada. Però, vaja, com diu el castellà, la cabra tira al monte i... I no res, vaig parlar amb l'entrenador de Calafell, amb la junta directiva de Calafell, i bé, ells van creure convenient que em van proposar fer un altre any. Jo parlant-ho a casa i mirant els horaris i mirant sobretot la meva motivació i el meu estat físic, evidentment, perquè el que no vull és arrossegar-me. Bé, vam creure convenient tots plegats que fes un altre any i encara no em retiraran, encara. Faré un altre any més... una temporada més, i ja et dic, molt content perquè segueixen confiant en mi, perquè des de casa puc fer-ho, perquè és un esforç i molt sacrifici per la meva parella, la meva família, els meus pares, amb les dues nenes, però encara em sento amb força, motivació, sóc bastant rabioset a la pista, així que... Que mentre encara vagi tenint aquesta rauxa i aquestes ganes de jugar i de fer agradar al públic, perquè jo al final, quan ja portes tants anys i sobretot tens una feina a part, quan vaig és per gaudir.
Totalment.
I a Calafell he trobat un lloc que hi ha molta afició, que hi ha molta gent als pavellons, i jo ara ja ni pateixo. Abans havia patit molt, eh? Vaig tenir molts anys de molt patiment.
Normal.
Però ara jugo
sense ara
complexes
fins que...
i a fer agradar la gent.
Fins que en tinguis ganes i el cosa també et digui, va, Gepi, relaxa't, no?
Però... Sí, tampoc duraré molt, també et dic.
Bueno, ja et anirem seguint. De moment, doncs, no tenim una data de retirada. A veure...
Sí, també quan em van trucar vaig dir, bueno, en principi no em retiro encara, perquè potser... em feien
em
el reconeixement
donar...
perquè plegava, no?
M'esteu dient que amb aquest reconeixement em retiro? No, tenim Gepi com a jugador encara per dies. Gepi, clar, ara ho deies, l'hoquei és un esport minoritari al món, tot i que a Catalunya, déu-n'hi-do, Catalunya és un dels països, no?, que
Catalunya, hòstia. Catalunya, Argentina, Itàlia i Portugal són puntals.
Sí, l'altre dia sentia les del femení, Argentina,
sí,
justament, no?
Punters.
Vull dir que molt puntents. I no sé si, quin creus que és el moment de salut que es troba l'hoquei com a país, no? No, l'altre dia pensava, ostres, quan hi va haver aquella sèrie de les de l'hoquei, te'n recordes?
Sí.
Aquelles noies que jugaven, va fer com un boom.
Allò va fer un boom. I aquí a Valls ho vam notar.
Sí, oi? Aquí al club,
noies,
eh?
I un munt de noies van vindre. A veure, l'hoquei és minoritari, és molt... És un esport molt tradicional, depèn de quines ciutats, com Reus, com Vilaseca, com Sant Sadurní, com a Osona.
Osona és molt potent,
molt tradicional,
sí.
Però què passa? Que a nivell català i a nivell espanyol i a nivell europeu a les grans ciutats costa molt que es practiqui. No és conegut. Llavors costa molt més. Tenim el hàndicap també que televisivament la bola no es veu, la pilota no es veu.
Ja.
Però és un esport que és molt xulo perquè és molt ràpid, és molt agressiu, i la gent que ve a veure el pavelló s'ho passa superbé.
Xala, eh?
I els llocs on és tradicional, on la gent coneix, són bons pavellons encara. A nivell de bases de nens i nenes, jo veig que els clubs van treballant i van sortint nens i nenes, sobretot moltes nenes ara, que és molt xulo.
Que no es perdi com a mínim, no?
Exacte,
que ja que es mantingui aquesta flama. Si ja saps que és minoritari, que competir contra el futbol i el bàsquet és molt difícil.
I a nivell professional seguim tenint el Barça, el Liceu de la Corunya i el Reus, que aquí a Catalunya i a Espanya el Liceu de la Corunya són els que tiren, sí, i els que són més potents econòmicament, però Portugal ha fet un pas endavant i els clubs de futbol que tenen secció han apostat molt, han invertit molt en hoquei, i el Benfica, el Porto, l'Sporting... Estan invertint molt en hoquei, i per això molts jugadors hi han anat, hem passat per allà. Perquè allà sí que és el segon esport nacional a Portugal. Aquí no.
T'ho dic perquè tu també organitzes aquest campus, el torneig, no?, internacional Mare Nostrum, també estàs vinculat amb l'hoquei club, no?, d'aquí Valls. D'alguna manera se't veu que vols potenciar aquest esport, no?, i fer-lo arribar als joves.
Sí, a mi l'hoquei m'ha donat molt. A mi m'agrada molt, és la meva passió. No és la meva vida, però quasi. I com que m'ha donat molt, em sento un compromís de tornar-li tot el que m'ha donat, i l'altre és perquè m'agrada, ho faig de gori i m'agrada. I tant a l'hoquei Club Valls, que ja saben que a mi em tindran sempre... em tindran perquè els ajudi amb el que sigui, com ara amb el Marc Quas, que el Delfí de Mare Nostra, un bàsquet, em van proposar, ostres, podríem fer aquest torneig, que el fem en bàsquet, podries fer un hoquei tu i tal. Doncs m'hi vaig tirar de cap, perquè és que al final és el que m'agrada.
I t'hi sents còmode fent aquest relleu també, no?, i ensenyant,
sí,
d'alguna manera el que tu saps, no?,
i
potenciant l'esport amb ells.
I també estàs amb una vessant diferent del que he estat sempre. És a dir, no és de jugador amb un primer equip i supercompetitiu, superresultadista, que això, pateixes més potser que no pas gaudeixes. I aquí és tot el contrari, aquí t'ho passes superbé, amb els patins, amb els nens i les nenes, els nens a patinar, ets més nen o nena que ells, i el torneig igual, més des de la vessant de la gestió, no?, de la gestió esportiva, de fer un torneig, els hotels, els autobusos, que s'ho passin bé, doncs és tocar diferents temes que també és hoquei, també és al final és el que... Jo crec que els jugadors que hem passat per cert nivell, d'una manera o d'una altra, hem d'ajudar a l'esport que ens ha donat tant.
I fer aconseguir aquest relleu. Clar, parlant d'això del relleu, Gepi, hi ha alguna nova promesa per Valls que juga amb tu al Calafell?
Sí, sí.
Em sona. Jo pensava, potser el Gepi també... segueix jugant al Calafell perquè per aquest noi, no?, que ajudes a que ostres, a que...
Doncs, a veure, no ha sigut la decisió més important, però sí que m'ha fet molta il·lusió.
Vas comunicar al seu padrí, no?
Amb l'Ixac Bouda, amb el Roger Giné, tot l'equip d'aquí de Valls, amb els campus a l'estiu... l'hem vist créixer, i des dels també 3 anys o 4 anys va començar l'Ixac, que l'hem ensenyat a patinar, ha passat totes les categories i hi ha una estima especial. A més, ell va a l'Institut Serra de Miramar, que jo sóc professor del Serra de Miramar, i ens veiem cada dia, sí. I ara molts dies el porto amb el cotxe, perquè clar, el nen té 16 anys, no? Va debutar amb 15 anys. I va ser superxulo, que deies, és que això sembla tret d'una pel·lícula, perquè va debutar, perquè teníem 2 lesionats i un sancionat al primer equip, el van convocar, no sé què va passar, a Lleida mateix va... No sé què va passar, i el sé que el veig a la pista jugant a mi, i dic, hòstia,
que
ha entrat aquest ara. I a més, entra i fa gol, que dius, noi... No, l'Ixac, a part, té el cap molt ben posat i té unes qualitats... que si les potencia, bueno, ja veurem.
L'haurem de seguir,
jo hi confio molt.
Però és maco que d'alguna manera, no?, el teu coneixement, el que tu saps també, no?, dins la pista, doncs la traslladis amb un altre xiquet que és d'aquí, no?, i que tu també l'has vist.
Sí, a part podria ser quasi el meu fill, no? I molts cops li dono consells i dic, hòstia, que sembla que sigui ma filla ara, no? No? És el teu company, ja?
Però
sí, me l'estimo molt i ja et dic, i ara ell té el període que et deia complicat, que és... ell també, mira, està acabant quart d'ESO, comença batxillerat, que jo vaig passar els dos anys de batxillerat complicats, perquè... com ell, ara ell està entrenant amb el seu equip, està entrenant amb altres,
no,
té molts perills al cap de setmana, ara per ell se li obre un 2 anys de molt aprenentatge, però de molt sacrifici. Molt sacrifici. I ho ha de gestionar bé perquè aquests anys són claus per ell.
Però bueno, té tu perquè li expliquis com són aquests 2 anys, no, de dificultats, i de prendre decisions,
Sí. No, i d'equivocar-se, i que s'haurà d'equivocar. Però ell... ja et dic, té el cap, el físic i la manera de jugar que si segueix així, bueno, en podrem parlar.
Ara, el seguirem de ben a prop. Gepi, no sé, quin de tota la teva carrera professional, quin dels moments creus que són els més dolços?
N'hi ha molts de fotuts, perquè ara també et donen premis i jo, mira, jo m'ho menjava jo, però quan veies la Marina patir, o els meus pares, o el meu germà, que és un patidor nat, també, ostres, jo... quan les coses no van bé, pateixes més per ells que per tu. Al final, mira, tu dius, mira, va malament, ja m'ho menjo. Però no, i també n'hi ha molts de xulos i de macos. Qui me quedaria? No sé, potser el top va ser el Mundial 2013 a Angola, quan vam guanyar a Àfrica... aquell va ser, el segon mundial va ser espectacular, ja pel lloc, pel com va anar la final, que vam guanyar al final, amb un pavelló de 13.000 persones,
ser
molt xulo.
Final mundial.
Però també em quedo, sobretot em quedo amb, per exemple, els anys d'Itàlia, que, bueno, fins i tot ara anem cada estiu, perquè és que hem fet un munt d'amics, vam sentir molt estimats, va anar molt bé a nivell de resultats. I ara, amb 39 anys i ja les acaballes de la meva carrera, el que potser em fa més feliç de la meva carrera és que, evidentment, a casa, quan jugo... ara estic jugant a Calafell o a Lleida, allà on vaig... la gent veig que m'aprecia, que m'estima i que està molt per mi, però sobretot el que més feliç em fa és que vaig a jugar fora de casa... l'altre dia Igualada, va acabar el partit i la gent m'aplaudia. O vas a Voltregà, a llocs de hockey, perquè, o vas a Osona i te saluden, te coregen el nom i dius, ostres... I això, després dius, hosti, potser em fa més il·lusió això que qualsevol títol o allò que...
El reconeixement de
les aficions rivals, no?
Que et coneixen, això
sí que de veritat
em
fa emocionar, sí.
No res, Gepi, moltíssimes gràcies. Enhorabona pel premi, per la trajectòria. Torna quan vulguis a explicar, a parlar d'esport.
M'he passat molt bé, quan vulgueu torno.
Ja ho saps, ens veurem dissabte, que jugues al playoff a la mateixa hora que la gala, així que esperarem i resarem perquè...
Intentaré arribar.
Perquè guanyis el partit... Important que guanyis el partit.
Jo arribaré. Més tard o més d'hora ja no ho sé, però...
amb patins o sense, però el Gepi arribarà. I res més. Enhorabona, Gepi.
Moltes gràcies, Marta.
Amb això ens acomiadem i els recordem que podran seguir la gala en directe i estar pendent de si el Gepi guanya el partit o no, i també de com rep aquell premi a través de TAC12 a partir de les 8 del vespre. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem d'aquí 15 dies aquí, on tot comença.